Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta'm nosaltres la vida. Cadena SER.
Cadena SER, número 1 en esport.
La graderia Móra d'Ebre.
Hola, què tal? Bon dia, benvinguts un diumenge més en una nova edició de La Graderia. Comencem amb el millor moment d'aquesta setmana.
Oh, Messi, la media luna, balón para l'Argentina, remata Messi, gol, gol, gol!
¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
Las constantes vitales del Barça anuncian que el paciente evoluciona bien. El guión parece bueno. Minuto 5, ya gana el Barça. Como lo enganchó el extraterrestre. Bendito pie izquierdo. Balón a la escuadra, Barça 1, Milan 0.
Ojo, otra vez a la contra, que viene Iniesta. Vamos, vamos, mago bien, con botas naranjas. Balón para Messi, la media luna. ¡Dale, Leo! ¡Gol!
Marcó el eterno balón de oro. Ahora mismo prórroga, Barça 2, Milan 0.
Adelantándose con todo, balón para Xavi. Xavi, ¿para qué? Para Villa. Solo, dale, Guaje.
¡Vamos! El Guaje.
¡Golazo!
Importante, lo repetía reiteradamente el cuerpo técnico. Ha llegado el día del Guaje, en el día señalado marca el gol que ahora mismo culmina la primera gran remontada europea del mejor Barça de la historia. Marcó el Guaje. Sí, Guaje, sí, llegó tu día. 10 segunda parte.
Oh, qué bueno.
Ahora mismo en cuartos, Barça, golazo de Villa 3, Milan 0.
Hasta Torres,
hasta Tocopilla, si
es necesario. Alexis, hombre, Alexis, bueno, buen pase. Alba, balón para Solo, remata, gol.
Qué partido de Alba,
espectacular.
Sigue siendo el mejor Barça de la historia. A la contra, sufriendo con el corazón en un puño, Alexis vio lo que nadie veía, que aparecía Alba. Le pasó el balón y Alba, sangre fría, la envía a la red y mete al Barça en cuartos de final. Quería el equipo una remontada histórica. Ya la tiene. Marco Alba, Barça 4, Milan 0.
Apoteòsica, així ho vivien els nostres companys de la cadena SER amb la narració de Lluís Flaqué, que encara que sigui mentida, va acabar amb veu encara, eh? Al final va haver remuntada de les grosses al Camp Nou, fumata blanca a l'estadi el passat dimarts en el partit de tornada dels vuitens de final de la Champions League davant del Milan. Ara, però, ens espera un nou rival, el Paris Saint-Germain de Zlatan Ibrahimovic. Sumari i arrenquem la graderia d'aquest diumenge. Doncs avui a la graderia farem un repàs de les notícies esportives més destacades que ens deixa la setmana, que en són moltes i molt interessants. Per cert, també presentarem als nostres nous col·laboradors, ja ho saben, el nostre company Ignasi Taltavull de Ràdio Barcelona, també la Eva Maria Prieto, la nostra companya des de les Illes Britàniques, exactament des de Newcastle. I avui, com no, especial èmfasis en les eliminatòries de la Lliga de Campions i de l'Europa League, però atenció també en els emparellaments, en els nous emparellaments de les quarts, dels quarts de final de la Lliga de Campions i també de l'Europa League. Farem un repàs a l'agenda esportiva per aquesta tarda i per acabar farem una ullada a la secció d'història del futbol, on avui descobrirem, en honor al rival del Barça en vuitens de final de la Lliga de Campions, el gran Milan d'Arrigo Sacchi. Un magazín que no et pots perdre de cap de les maneres. Per tot això, no pots deixar de sintonitzar el 87.6 de la FM. Vinga, som-hi, arrenquem!
Ràdio Mora d'Ebre, Cadena SER.
Cadena SER, número 1 en esport.
La graderia Mora d'Ebre.
Vinga, doncs encetem la graderia d'aquest diumenge amb les notícies més destacades que ens deixa la setmana. Bé, doncs el dimarts, recordin que Usain Bolt, com a millor esportista per tercer cop, i el combinat europeu de la Ryder Cup, com a millor equip, van ser els premiats de la gala dels Laureus 2012, anomenats com els Oscars de l'esport, i que van tenir lloc a Rio de Janeiro, Brasil. L'atleta jamaicà es va emportar el premi com a millor esportista per sobre de noms com Leo Messi, Michael Phelps o Sebastian Vettel. El nadador nord-americà es presentava a la gala de Rio de Janeiro com a principal favorit al premi, però es va acabar emportant un reconeixement als seus assoliments en forma de premi especial concedit per l'Acadèmia Laureus. El premi més espanyol de la nit va ser per al que va parar a l'equip europeu de la Ryder, capitanejat per José María Olozábal, que va remuntar de manera èpica a l'americà en l'última edició. L'anglesa Jessica Ennis va ser or en heptatló en els Jocs Olímpics de Londres i es va portar per això el premi a la millor esportista femenina. Com a esportista revelació de l'any va ser agraciat el tenista Andy Murray, que aquest any va guanyar el seu primer gran slam i va aconseguir dues medalles, l'or i la de plata, en els Jocs Olímpics de Londres. En l'atleta dominicà Félix Sánchez va recaure el premi a millor reaparició de l'any després del seu or en els 400 metres valles als 34 anys. L'atleta paralímpic brasiler Daniel Díaz, 6 ors a Londres, tots ells amb rècord del món, va rebre el Laureus al millor atleta discapacitat. I Félix Baumgartner, el seu salt des de l'estratosfera, aquell home que va saltar tants metres, doncs va ser reconegut amb el premi el millor esportista extrem del 2012. I finalment l'organització va decidir premiar la celebració dels Jocs Olímpics de Londres del 2012, concedint-li el premi a la trajectòria professional al president del comitè organitzador dels Jocs Olímpics i Paralímpics de Londres, Sebastián Coe. Aquesta va ser la primera vegada que la Gala dels Laureus es va celebrar en una ciutat llatinoamericana. L'organització va escollir a Rio de Janeiro era una de les seus de la Copa de les Confederacions d'aquest any i del Mundial del 2014, així com també dels Jocs Olímpics del 2016, per a les seves cerimònies d'aquest any i per al proper 2014. I també el dimarts per la tarda, ja ho saben, el Barça aconseguia una històrica victòria per 4-0 davant el Milan amb dos gols de Messi, un de Villa i un altre de Jordi Alba per aconseguir l'ansiada remuntada, uns gols que hem pogut escoltar a l'inici de la graderia. I paral·lelament també es jugava un altre dels encreuaments d'octaus de final de la Lliga de Campions, on el Galatasaray aconseguia la classificació al vèncer per 2-3 a Gelsenkirchen, al camp del Schalke 04. I el dimecres va ser el torn del Super Màlaga, que després de veure com el Barça aconseguia la remuntada el dia abans, doncs els andalusos també s'hi van voler sumar. Els de Pellegrini van completar una d'aquelles nits màgiques europees on, gràcies a un grandíssim gol de Isco i de Santa Cruz, van aconseguir un 2-0 davant l'Oporto, que els classificava per als quarts de final. Mentre que en l'altra eliminatòria, el Bayern de Múnich va fer valdre l'1-3 de l'anada i que, tot i perdre 0-2 a casa contra l'Arsenal, el pròxim equip de Pep Guardiola també serà present en els quarts de final de la Champions. Passem al dijous. El Llevant no va poder seguir endavant amb el seu somni europeu després de caure derrotat per 2-0 a Moscou davant el Rubin Kazan, que ja s'ha fet amb l'Atlètic de Madrid i ara ha eliminat el Llevant i deixa sense representants espanyols l'Europa League. Doncs bé, tot i això, tot i el 2-0, el Rubin Kazan va necessitar la pròrroga per eliminar el conjunt espanyol. Sens dubte, l'equip de Jim va trobar a faltar la referència ofensiva de Martins, que, recorden, aquest dilluns se n'anava al Seattle Readers de la Lliga Nord-Americana després de pagar-se ell mateix la clàusula de rescisió. Doncs bé, a part del Rubin Kazan, també es va classificar el Chelsea, que amb els gols de Mata i Torres va capgirar l'eliminatòria davant de l'Steaua de Bucarest. Partides també el Giuseppe Meazza entre l'Inter i el Tottenham. Els italians van acariciar la gesta, però tot i guanyar 4-1, l'Inter, tot i guanyar, com deien, 4-1, doncs va quedar fora davant dels anglesos de Vilas Boas, que amb un gol al temps de descompte al minut 90 i poc, un gol de Adebayor, de Manolito Adebayor, l'exjugador del Real Madrid, doncs va salvar els mobles per al conjunt anglès. També Benfica, Lazio, Newcastle, Basilea i Fenerbahçe seran també, com dèiem, als quarts de final de l'Europa League. I el divendres, en tennis, Rafa Nadal es va classificar per a les semifinals de l'Indian Wells, el primer Masters 1000 de la temporada, després de superar amb claretat el suís Roger Federer per 6-4, 6-2 en 1 hora i 24 minuts. L'espanyol es medirà en la pròxima ronda al txec Tomas Berdych. I a més, el seleccionador Vicente del Bosque va donar la llista de convocats que s'enfrontaran contra Finlàndia el dia 22 de març a Gijón i contra França el dia 26 a Saint-Denis. Recordem que són partits de classificació per al Mundial de Brasil. La llista del seleccionador la integren finalment De Gea, Valdés, Reina, Azpilicueta, Jordi Alba, Sergio Ramos, Piqué, Albiol, Monreal, Arbeloa, Xavi, Iniesta, Xavi, Alonso, Busquets, Silva, Jesús Navas, Mata, Negredo, Villa, Javi García, Isco, Cazorla, Pedro i Cesc. En destaca la baixa de Carles Puyol. I també el divendres es van dur a terme el sorteig dels següents emparellaments de la Champions, dels quarts de final de la Lliga de Campions, que va quedar de la següent manera. Màlaga, Borussia Dortmund, Real Madrid, Galatasaray, París Saint-Germain, Futbol Club Barcelona i Bayern de Múnich, Juventus. Els quarts de final es jugaran entre el dimarts i el dimecres, dia 2 i 3 d'abril. La tornada serà el 9 i el 10. Mentre que a l'Europa League també es van fer els emparellaments, els encreuaments de quarts de final, ja, malauradament, sense representants espanyols, i van quedar de la següent manera. El Chelsea s'enfrontarà contra el Rubin Kazan, Tottenham Basilea, Fenerbahçe Lazio, Benfica, Newcastle. Els partits d'anada es disputaran el dijous, dia 4 d'abril, i els de tornada el dia 11 d'abril. Bé, doncs aquestes són les notícies més destacades que hem pogut seguir en el món de l'esport aquesta setmana. De seguida parlem de l'actualitat a Can Barça amb el nostre company de Ràdio Barcelona, l'Ignasi Taltavull, on hem de parlar, sens dubte, d'aquest nou rival de la Lliga de Campions al Barça, del Paris Saint-Germain, de l'Zlatan Ibrahimovic, que tornarà al Camp Nou. Recordin que el partit d'anada no eixirà després de ser expulsat en aquell partit d'anada dels octaus de final a Mestalla davant del València. Per tant, de tot això i moltes altres coses més, en parlarem amb l'Ignasi Taltavull d'aquí uns minuts. També repassarem, com no, la prèvia del partit d'aquesta nit que el Barça juga contra el Rayo Vallecano a les 9. De seguida ho repassem abans, però escoltem a Adele. Això és Rolling in the Deep. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare.
Ser número 1 en esport.
L'agradaria Móra d'Ebre.
Seguim avançant a la graderia d'aquest diumenge, dia 17 de març. Quina tranquil·litat que ens ha quedat al cos després d'aquesta setmana on el Barça ha pogut remuntar-li al Milan l'eliminatòria que semblava molt complicada. A més, també ja sabem el nou rival del Barça. Bé, doncs sembla ser que les coses queden una mica més tranquil·les. Ja sabem que per a parlar del Barça tenim amb el nostre company de Ràdio Barcelona, l'Ignasi Taltavull. Ignasi, què tal? Molt bones.
Bona tarda, què tal?
Imagino que coincideixes amb mi, no? Que la setmana passada, recordo que tu comentava, no? Que les coses estan massa mogudes al Camp Nou i que semblava tot una mica més de pessimisme, però ara tot és relativament, doncs, força contrari, no, Ignasi?
Sí, home, més tranquil·litat, no? Després de veure com va tornar el gran Barça, no? Que alguns pensaven que ja no tornaria mai, doncs va aparèixer en el moment més oportú per remuntar contra el Milan. I doncs també el que comentes, no? Aquest sorteig de Lliga de Campions del divendres, que encara que no està fet ni molt menys, el rival podria haver estat molt pitjor i rivals molt més forts, amb el qual sembla que les perspectives del Barça han canviat radicalment en una setmana, on podies haver estat fora de la Lliga de Campions i ja només concentrar-te en la Lliga i, de sobte, doncs, tens moltes opcions i ets un dels favorits per guanyar aquesta competició.
Doncs sí, el futbol és així, d'un dia per l'altre, no només en aquestes coses, sinó als futbolistes els hi passa el mateix, eh? Són aquestes coses que a vegades han de mirar, no? El món del futbol, avui ets el millor jugador del món i demà, com no marquis dos gols més per cada partit, estàs desaparegut ja, no? Ja no ets el mateix de sempre, no?
Clar, jo crec que també els jugadors han, no diré, han après una lliçó, però sí que ara segur que en l'anada amb el Paris Saint-Germain no cometran els errors que van cometre amb el Milan.
Clar,
és que la intensitat que vam veure l'altre dia, el dimarts, és una intensitat que jo crec que jugant així no tens rival, no. Ni al Madrid, ni al Paris Saint-Germain només faltaria, ni cap altre. O sigui, el joc que vam veure l'altre dia del Barça és per arribar a Wembley i guanyar la Lliga de Campions. Jo crec que els propis jugadors són conscients i confio doncs, que aquest sigui el rendiment fins a final de temporada, està clar.
Vinga, doncs anem a pams. Comencem, si et sembla, Ignasi, parlant del partit del dimarts contra el Milan, 4-0 al final. Però sí que la imatge del Barça va ser molt bona, però va haver-hi moments que aquella pilota al pal de Niang, en comptes d'anar al pal, arriben a dintre i la cosa canvia radicalment, eh? També és veritat, això.
Sí, jo crec que va ser una de les jugades claus del partit, sinó la jugada clau, no? El mateix Mascherano ho reconeixia després del Barça BB, no? Que una errada com aquella et pot costar una eliminatòria, i és cert, perquè el Barça va fer gairebé el partit perfecte, i dic gairebé per aquella pilota al pal i poc més, perquè després Víctor Valdés no va tenir gaire feina, perquè defensivament, encara que el Milan va apretar amb el 3-0, com és lògic, perquè se'ls escapava l'eliminatòria, el Barça va estar molt atent i molt pendent, i la sensació de perill que va donar el Milan era més pels nervis de veure que s'arribava ja al final del partit i que podies caure eliminat, que no pas per jugades reals on el Milan tingués oportunitat de marcar o xutés ni tan sols entre els tres pals. No? Aquella jugada jo crec que la pilota al pal de Niang ho canvia tot, i la reacció del Barça només començar el partit ja es veia que era anar a per totes a passar quarts, no? Al minut 5 marqués Leo Messi, per exemple, que era una de les pors, no? De quan s'obrirà la porteria, no? Quan podrà marcar el Barça amb un Milan que segur que vindrà a tancar-se darrere i a què passin els minuts? Doncs obrir el marcador tant d'hora va canviar molt el partit, i amb un 2-0 a la mitja part que feia que el Milan ja no li servís tancar-se darrere, perquè aquí el resultat no classificava, no. La segona part doncs crec que va estar molt ben gestionada per al Barça, que al final, doncs mira, 4-0 i un cop sobre la taula d'autoritat, doncs demostrant que aquest equip encara té gana i encara té la qualitat suficient per jugar contra qui sigui.
La veritat és que personalment pensava que el Milan es tancaria encara més, perquè tampoc no es va tancar tant com, per exemple, no sé si te'n recordes, segur que sí, l'eliminatòria del Chelsea de la temporada passada, allò sí que va ser un autobús davant de la porteria, però a tota regla, és a dir, que allò va ser brutal. Però el Milan tampoc se'l va veure tan tancat, no?
Sí, el Chelsea l'any passat tenia molt clar que havia de tancar-se al darrere absolutament, i més després de de l'expulsió de Terry per aquell cop amb Alexis Sánchez. Jugant amb 10 encara va ser molt més exagerat el seu plantejament, però jo crec que Allegri va apostar per jugar a la contra més descaradament que no pas altres rivals com l'Inter o el Chelsea, i crec que no va ser mala idea, perquè tots teníem clar que un gol del Milan acabava amb la
eliminatòria.
Sí, de fet va ser així, de Niang, i crec que el plantejament del Milan no va ser del tot dolent, no? Perquè esperar darrere era gairebé evident de que el Barça acabaria posant en problemes a la llarga, perquè té molta, molta, molta qualitat, no? I crec que era bona idea, doncs, per exemple, aprofitar les curses del Sarawi, tenint en compte que Dani Alves jugava pràcticament d'extrem, i doncs potser els moments en què pujava Jordi Alba aprofitar la banda dreta amb Niang, i és una mica el que jo crec que volia fer Allegri, i en la seva, jo crec que en el seu cap estava que en algun moment el Milan aconseguiria marcar el gol. Clar, en el moment en què no aconseguissis aquest gol, el plantejament, lògicament, doncs, que ho passa el propi pes, clar. I el Barça doncs va passar per sobre del Milan.
A d'aquest partit també cal destacar el retorn de Bojan al Camp Nou, encara que va passant pel desapercebut, però sí que al final és veritat que quasi ens la lia, també.
Sí, jo crec que Bojan va ser el jugador amb més perill del seu atac.
Ell i Robinho, sí.
Sí, encara que és veritat que aquells minuts de partit no eren els mateixos de l'inici. Sí, els minuts de partit final, doncs el Milan tenia molt més la pilota que no pas a l'inici, i clar, destaques més. Potser si Bojan hagués jugat d'entrada, tampoc hauria tocat bola, no? Clar. Però sí, que la sensació que donava és que cada vegada la tocava Bojan era perillós. Sí. Recordo una centrada que va fer regatejant a Gerard Piqué a la banda dreta del Barça, que si no arribes per Jordi Alba en la rematada de Robinho dintre de la petita, aquell gol ens hagués complicat moltíssimes coses, pràcticament ens hagués eliminat.
Sí, clar, el que va passar a la recta final del partit, el Barça va guanyar 4-0, però hagués pogut acabar d'una altra manera, perquè sí que els últims 15 minuts es van fer eterns, es van fer llarguíssims, perquè va ser quan el Milan doncs, va sortir Bojan, va sortir Robinho, que són jugadors més ràpids, més, que desborden més, i sí que és veritat que llavors el Milan, tot i que doncs, no pot ser amb tant perill, però vivia a l'àrea del Barça, i estàvem amb l'allà al cor, no? Perquè clar, un gol del Milan es deixava fora, un 3-1 ens deixava fora, i al final doncs amb una contra va arribar el 4-0 definitiu que ho va acabar de sentenciar tot, no?
Sí, clar, és natural, no? Que el desgast del Barça passés factura tard o d'hora, i aquí els últims minuts, doncs, quan amb el tercer gol de Villa ja estaves classificat amb el resultat molt favorable, doncs el Milan anés a per totes i apretés més que no pas apretat en tota l'eliminatòria, i que tu, doncs, passessin les cames, no? Per sort, doncs, el Barça va saber aguantar molt, molt bé, molt atent, i en una de les contres ja en temps afegit, doncs, Jordi Alba va poder marcar el 4-0, que deixava absolutament tranquil el Camp Nou, que és veritat que en aquells moments va apretar més que mai el públic, fiolant que l'acció del Milan, com no es recorda, des de partits del Madrid, però potser no els més recents, sinó alguns amb molta rivalitat, una xiulada realment impressionant del Camp Nou, que demostrava fins a quin punt tothom estava endollat i pendent del que passava al camp. No va marxar ningú com en altres ocasions que algú marxa abans. Aquell dia, lògicament, ningú, tothom fins a l'últim segon va estar pendent
quedar.
I tant que sí.
Bé, Ignasi, seguim parlant de la Lliga de Campions, en aquest cas, però del proper rival, perquè això no para, la Champions no para. Aquest divendres es va fer el sorteig dels quarts de final de la Champions. El Barça li dona el Paris Saint-Germain. Què ens en pots dir? Què en penses d'aquest rival?
Bueno, és un Paris Saint-Germain que, no, a diferència del que molts altres equips d'aquest fet entalonari semblen, no és un equip, diguéssim, de figures i prou, sinó que realment està ben conjuntat, és un bon equip. De totes maneres, les aspiracions del Paris Saint-Germain són les que són, i per ells estar a quarts de final ja és tot un èxit. No és un projecte que pretengui arribar a la final de la Champions i guanyar-la com podria ser el Manchester City, que ni tan sols va passar 8 anys. Sí. Però em refereixo que, clar, el Paris Saint-Germain és un equip que gairebé està començant el que intenta ser un cicle guanyador, i aquí el Barça té les de guanyar perquè té molt poca experiència en competicions com aquesta. Davant el més perillós, Ibrahimovic,
el que passa que no
farà l'anada.
No jugarà l'anada, efectivament, que l'anada es juga al Parc dels Prínceps, es juga a París.
Sí. I la tornada seria al Camp Nou. La gran sort és aquesta, sí. que Ibrahimovic, que és en diferència el jugador més decisiu i més important que té el Paris Saint-Germain, no hi serà l'anada. També retrobarem un vell conegut del Barça com és Maxwell, lateral esquerre del Paris Saint-Germain, que està donant un bon rendiment en l'equip francès. I un equip, a priori, assequible pel Barça, però faria bé el Barça de no confiar-se, perquè segur que la motivació que tindran per passar semifinals, el qual ja seria un èxit rotund del que hem fet aquesta temporada, farà que juguin amb una intensitat molt, molt, molt gran al Paris Saint-Germain, i el Barça doncs, no es pot despistar ni un moment, sobretot tenint en compte que té la tornada a casa, la qual és un avantatge, o sigui que l'anada s'ha d'anar a mentalitat de no de sentenciar, però sí de deixar l'eliminatòria molt ben encarada, aprofitant, per exemple, doncs aquesta baixada
d'Ibrahimovic. Ibrahimovic no serà en el partit d'anada, però sí que hi serà en principi doncs, el Thiago Silva, i serà també l'Avezzi, Pastore, per tant, té bons noms, té bones figures el Paris Saint-Germain, per tant, haurem d'anar amb precaució i sobretot que el Barça aprengui dels errors, de l'error que va patir i que va fer que es perdés a San Siro per 2-0 i després ens fes somiar en aquesta remuntada que per sort al final es va acabar complint. Bé, el Paris Saint-Germain serà el rival del Barça, la sort, Ignasi, imagino que coincidim, és que la tornada és jugar al Camp Nou, i això jo crec que és fonamental també, no?
Sí, en les eliminatòries s'ha demostrat que tenir el factor camp a favor a la tornada és molt important, encara que no és decisiu.
Sí, però és important.
Perquè com el Chelsea l'any passat la tornada era a casa i fa 3 anys la de l'Inter també era a casa, però és una altra cosa. Sí. Jugues a casa i és important. Jo crec que en aquest sentit el sorteig ha estat benevolent amb el Barça.
I els altres emparellaments són el Màlaga Borussia de Dortmund, Real Madrid Galatasaray i Bayern Juventus. Grans partits, tenim uns grans partits, sobretot entre el Màlaga i el Borussia de Dortmund. El Bayern i la Juventus jo crec que també serà un partidàs, i al Madrid que li ha tornat a tocar doncs, el que, potser el que era més fàcil, podríem dir més fàcil del que podia tocar. Tothom volia el Galatasaray, Ignasi?
Sí, el Galatasaray era l'equip que s'havia colat als quarts després d'eliminar el Schalke, i lògicament era l'equip que tothom volia. Encara que és un equip una mica trampa, sobretot tenint la tornada fora.
Té el màxim golejador al casa, no sé si ho ara. El màxim golejador de la Lliga de Campions és el davanter del Galatasaray.
Sí, no em preguntis el nom, perquè
tampoc me'n recordo. I no és el Drogba, eh?
No és Drogba, ni també tenen Sneijder, un altre dels fitxatges d'aquest hivern, que tornarà al Bernabéu després de que el seu pas per allà va ser un autèntic fracàs. La tornada a Turquia pot complicar les coses, però sent realistes, si les coses van com han d'anar a Madrid, serà les semifinals, igual que també serà el Barça. No? Les dues eliminatòries potser més igualades a priori són les del Bayern de Múnic amb la Juventus, que és un partidàs, on dos dels favorits per arribar al més lluny possible, gairebé per arribar a la final, s'enfrontaran i un dels dos ja caurà als quarts. I el Borussia Dortmund-Màlaga, que és una mica un misteri, no? Perquè tenim un Borussia Dortmund que aquest any a la Lliga de Campions ha estat impecable, ha estat fantàstic, però a la Lliga Alemanya va a 20 punts per darrere del Bayern de Múnich, o sigui que molt diferent el rendiment que està donant a Europa amb el que està donant a la seva, a la seva pròpia lliga, i un Màlaga que jo crec que es creuen capaços de tot, després d'eliminar el Porto i amb Pellegrini a la banqueta, un home que té experiència, per exemple, amb el Villarreal, que va arribar fins a semifinals, que els van eliminar l'Arsenal, que finalment va jugar amb el Barça.
Amb aquell penal de Riquelme que va fallar.
Amb aquell penal de Riquelme, per l'aturada de Lehmann, que, bueno, feia que estiguessin a la final amb el Barça.
Molt bé.
Que Pellegrini ja té experiència en competició internacional i han arribat lluny. Jo crec que el Màlaga contra el Borussia Dortmund pot passar qualsevol cosa, encara que sobre el paper sembla que el Borussia Dortmund hauria de ser qui passés l'eliminatòria, però qui sap.
Mira, ho acabo de mirar, Ignasi, és Yılmaz, el davanter del Galatasaray, que juntament amb Cristiano Ronaldo són els màxims golejadors d'aquesta edició de la Champions, amb 8 gols cadascun.
Sí, correcte.
Per tant, tenen el màxim golejador de la Champions, que, bueno, doncs, per alguna cosa serà també. Per tant, l'inconvenient que pot ser del Madrid és que el partit de tornada és a Turquia, no? I allí, doncs, sempre és més complicat.
Sí. Però, bueno, sí. La clau d'aquesta eliminatòria serà que el Galatasaray aconsegueixi tenir un resultat ajustat a l'anada.
Sí.
Si té un resultat ajustat, com podria ser un 2-1 o un 3-2, ja somiant molt, sí que la tornada se li podria complicar al Madrid, però el Madrid li ha tocat el rival més fluix,
sí.
I el que la lògica ens diu és que hauria de passar sense problema.
Doncs sí. Bé, doncs Ignasi, deixem la Champions a una banda, ja tornarem a obrir l'expedient Champions quan torni a tocar, de cara al mes d'abril, i ara hem de parlar del partit d'aquesta nit, que el Barça, la Lliga continua i juga al Camp Nou a les 9 del vespre davant del Rayo Vallecano. Darrera hora, última hora d'aquest partit?
Bueno, clar, el principal incògnita que jo crec que hi ha en el partit del Rayo Vallecano serà amb quina alineació jugarà Roura, si serà una alineació de després del Milan, de rotacions per donar descans a jugadors que van tenir un desgast molt gran, o, per exemple, potser tornarem a veure a Villa per davant de Messi, com l'altre dia es va demostrar que va funcionar, no? Perquè va ser una estratègia que va obrir molt la defensa del Milan, i que potser seria el camí a seguir en els partits que queden, en els 16 partits doncs, que queden, en cas que el Barça arribés a la final de la Champions, 16 partits que queden de temporada. També jo crec que avui serà titular Cesc Fàbregas, després de que l'altre dia veia tot el partit a la banqueta. Cesc Fàbregas, que segur que tindrà ganes de reivindicar-se i d'exigir amb el seu joc un lloc dintre de l'equip titular. I davant del Barça, un Rayo Vallecano que diu que no ve a tancar-se, que ve a jugar de tu a tu al Barça, o sigui que, a priori, un partit atractiu on possiblement hi haurà molts gols, per totes dues bandes, ja veurem, perquè clar, tenim a Pinto a la porteria, recordem aquesta sanció de Víctor Valdés de 4 partits, aquesta vegada a la banqueta el porter suplent per cert serà Oyer, no serà Masvit, que ha estat convocat amb el Barça B, i Pinto a la porteria, que l'altre dia va aconseguir mantenir la porteria a zero, però amb un Rayo que diu que ve descarat a buscar guanyar el partit, mai se sap el que pot passar. El que segur és que es veurà un molt bon partit.
Veurem què passa. Bé, i per acabar ja en clau Barça la part de la graderia d'aquesta setmana, hem de dir que la bona notícia, Ignasi, és que de cara al dia 25 de març, és a dir, d'aquí un parell de setmanes, està previst que el Tito torni. Així ho va dir el Reixac l'altre dia.
Sí, el Reixac de Betres l'altre dia que va dir que la data era aquesta, la del 25. Si tot va bé, serà una gran notícia, no?
I tant,
el
vestidor
ho està esperant. El divendres Jordi Alba ja ho va explicar, no? Que el vestidor, doncs, se l'esperarà el temps que faci falta. Lògicament, si hi ha algun tipus de contratemps, doncs no hi haurà problema, però per l'equip serà importantíssim recuperar el seu entrenador, i en el moment en què està el Barça pensant en aquests quarts de final que comentàvem fa un moment, i moralment, doncs, encara el que queda de temporada, en Tito Vilanova un altre cop a la banqueta, serà una de les millors notícies del que portem d'any, segur, i crec que tots els barcelonistes i dintre del vestidor ho estan esperant.
Doncs així serà, Ignasi, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies i la setmana que ve hi tornem.
Moltíssimes gràcies.
Que vagi bé, bon dia.
Adéu.
Bé, doncs després de parlar amb l'Ignasi, de seguida fem un viatge express cap a la Premier League. Abans, però, hem de continuar a la graderia amb The Luminers. Això es diu Ho Hey. Ho Hey! I've been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Oh! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Oh! Sleeping in my bed. Hey! Oh! Oh! So show me family. Hey! All the blood that I will bleed. Oh! I don't know where I belong.
Cadena SER, número 1 en esport.
Bé, Bé, doncs ara sí, moment de parlar de la Premier League. Allí tenim a la nostra companya, la Eva María Prieto, des de Newcastle. Eva, què tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
Un placer estar aquí con vosotros de nuevo.
Claro que sí. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, pasando frío.
Bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay por aquí arriba. Bueno, empezamos, si te parece bien, con un mal dato. Es el dato que refleja ahora mismo la Champions, después de que en el bombo de cuartos de final, que se celebraron ya los cruces en el viernes, no hay ningún equipo inglés desde hace, me parece, 18 años o 17, no sé cuántos años sí. Hacía que no había ninguno en... 17 años. Imagínate tú. ¿Cómo está la prensa inglesa analizando ese dato?
Bueno, pues la verdad es que el entrenador del Arsenal, después de la derrota que sufrió, ha declarado en rueda de prensa que los equipos de la Premier deben reflexionar al respecto, porque, claro, es un dato pues muy negativo, ¿no? Se habla siempre claro. De la Premier como la mejor liga del mundo, pero sin embargo no va a tener representante en cuartos de Champions. Yo creo que la verdad este año no se han hecho las cosas bien. Particularmente pienso que el United también tuvo muy mala suerte, ya lo comentamos sí. La semana pasada, era pues tal y como estaba el partido parecía que iba a pasar. Finalmente, pues con aquella roja Nani que condicionó el partido, pues se quedó fuera. Y bueno, ahora comentaremos también esa derrota del Arsenal que pues deja a los equipos de la Premier fuera.
Bien, pues el Arsenal, aunque ganó en el campo del Bayern de Múnich, se vio superado por el global de la eliminatoria, quedó fuera. Y esas eran las palabras que nos comentabas de Arsène Wenger, el entrenador del Arsenal, ¿no? Que bueno, pues que también quedaba un poco cuestionado por los seguidores Gunners, ¿no?
Sí, pero de todas maneras él también dijo que estaba muy orgulloso de su equipo, que habían salido a ganar y sobre todo que hicieron un partido pues bastante más decente que el de la ida. A ver, yo pienso que el resultado de la vuelta es algo engañoso porque el Arsenal, a pesar de los dos goles, pudo haber hecho más. Comenzó muy bien ese partido, presionando arriba. Y además Giroud pues marcó ese primer gol a los 3 minutos. Pero poco a poco se comenzaron a replegar, a buscar contras y se encontraron con un Bayern pues muy serio, muy bien plantado en el campo. Sí. Y los de Wenger fueron incapaces de superar el orden alemán. Yo creo que es el Bayern pues tiene merecido pase y además creo que es uno de los favoritos para llevarse esta Champions.
Bien, pues ahora mismo está así la Champions, con ningún equipo inglés en los cuartos de final. No sé, a modo particular, Eva, ¿qué te parecen estos cuartos muy rápidamente?
Yo pienso que ese Málaga-Borussia, bueno, creo que es un partido en el que el Málaga va a tener opciones. El Madrid-Galatasaray, pues bueno... Pienso que los equipos españoles con estos resultados del sorteo son claramente favoritos. Quizás la eliminatoria estrella pues va a ser ese PSG-Barcelona. Yo creo que es el partido más interesante de la jornada. Bueno, de la jornada, perdón. De esa ronda.
Sí.
Y bueno, a ver qué pasa. Pero sí, yo pienso que va a ser el partido más emocionante. El resto, pues creo que va a tener bastante asequible, sobre todo el Madrid, pues el pase.
Claro. Bueno, antes de seguir, me comentabas que la afición Gunner, de la afición del Arsenal, está cuestionando bastante la continuidad de Arsène Wenger como entrenador del Arsenal. Pero yo sé que tú eres una de los que crees que todavía no se ha terminado el ciclo de Arsène Wenger en el Arsenal. Dinos por qué.
A ver, yo pienso que este es el proyecto de Wenger. El Arsenal era un equipo que tenía unas deudas muy importantes en el año 2006 y ahora mismo puede presumir de tener las cuentas saneadas, de generar ingresos gracias al Emirates y a ese pues, estupendo control de fichajes de Wenger. Y que entiendo que mucha gente piense que su etapa en el cuadro Gunner ha finalizado porque no ganan nada desde hace 7 años y estamos de un equipo grande de Inglaterra, ¿no? Pero los años recientes hay que recordar que también ha estado peleando con equipos que tienen pues gran superioridad económica y nunca se ha quedado fuera de esos puestos de Champions. Entonces pienso que hay que reconocer que precisamente esta temporada no le están saliendo muy bien las cosas, pero para mí el entrenador francés todavía tiene mucho crédito y pienso que de cara a la próxima temporada pues sí van a pensar en un proyecto más ambicioso y sí van a hacer fichajes más relevantes porque, bueno, pues ahora mismo estaban, digamos, solventando un problema financiero, ¿no? Que también es un ejemplo, porque si nos ponemos a mirar pues cómo está el panorama futbolístico, yo pienso que el Arsenal es un ejemplo.
Bueno, pues seguimos avanzando. Si quieres, hablamos un poco de la Europa League, de estos cruces de octavos de final que ya dejamos atrás. Esta semana se ha clasificado el Chelsea, el Tottenham, el Benfica, hablando en clave Premier. Y bien, también han salido ya los cruces de cuartos de final. Si te parece antes, pero coméntame como una valoración personal de cómo ha ido esta última jornada, estos octavos de final de la Europa League para Chelsea, Tottenham y Newcastle. Precisamente en Newcastle, el equipo de tu ciudad aquí en Inglaterra, ¿no?
Pues sí, vamos a comenzar con ese Tottenham. El conjunto de Villas-Boas se enfrentaba contra el Inter y llevaba pues una gran ventaja por el resultado de la ida, que fue ese 3-0. Pero sorprendentemente, pues en el partido de vuelta, los italianos golearon al Tottenham por 4-1.
Sí, sí. Con prórroga incluido.
Sí, además hay que dar un dato, y es que, bueno, yo estaba mirando estadísticas el otro día y salía que cuando no juega Gareth Bale, pierden uno de cada tres partidos, y cuando juega el galés ganan 8 de cada 10.
Vaya.
Entonces, bueno, no vamos a decir que el Tottenham perdió precisamente por no estar el jugador en el campo,
pero sí que es clave.
Pero sí que es un dato relevante, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y nada, bueno, por otro lado, el Chelsea, pues los de Benítez remontaron ese cruce de octavos de final ante el Steaua, y gracias a la victoria por 3-1 el pasado jueves en la vuelta, fue en Stamford Bridge, en un partido donde fueron protagonistas pues sus jugadores españoles, porque Juan Mata hizo doblete y Fernando Torres marcó el 3-1.
Bien,
y por último
el Benfica, el Newcastle.
Sí, por último ese Newcastle también ha pasado de ronda, en la ida empató a 0 contra el Anchi, pero el pasado jueves ganó por la mínima, el resultado fue 1-0 en St. James's Park. Bueno, pienso que el Newcastle este año, yo no sé, tengo un buen palpito, porque además han fichado muy muy bien en el mercado de invierno, y creo que el equipo está ahora mismo a un gran nivel. En la Premier se nota en esa primera fase, en esa primera vuelta de temporada, y yo creo que, bueno, que le va a venir muy bien esos fichajes. En total fueron 6, me parece, para afrontar pues estos cuartos de final de ida.
Muy bien, pues a ver a los urracas cómo les va con esos fichajes. Bien, te comentaba el Benfica, porque el Benfica es el rival precisamente de Newcastle en esos cuartos de final de la Europa League. Además, los cruces quedan de la siguiente manera: el Chelsea-Rubin Kazán. El Rubin Kazán, por cierto, que dejó fuera de la Europa League a Atlético de Madrid y ahora recientemente al Levante. También tenemos el Tottenham-Basilea, Fenerbahce-Lazio y Benfica-Newcastle. ¿Cómo valoras este cuadro final que nos queda para cuartos?
Bueno, pues yo pienso que al Newcastle le ha tocado un rival bastante difícil. Ese Benfica no le va a poner fácil las cosas, pero bueno, pienso que va a ser también, digamos, un partido estrella dentro de estos cuartos de final. Creo que va a ser el partido más emocionante de todos. Por otro lado, el Chelsea-Rubin Kazán, bueno, tengo mis reservas, porque ya se sabe que el Chelsea te da una de cal y una de arena, pero aún así veo a los ingleses favoritos. Y bueno, el Tottenham-Basilea, yo pienso que el Tottenham aquí sí que tiene opciones. Creo que es muy probable que un conjunto inglés alcance la final, y bueno, a modo de dato, comentar que en cada una de las dos anteriores temporadas el país que contó en cuartos con 3 clubes terminó ganando el trofeo, por lo tanto yo pienso que sí, que uno de los 3 opciones de llevarse esta Europa League.
Bien, algún inglés se va a llevar entonces, en cuanto a la estadística, esta Europa League. Veremos qué pasa al final. Rápidamente, ya para terminar, Eva, tenemos también esta tarde jornada de la Premier, y también hay alguna noticia importante en cuanto al Swansea. La semana pasada creo que nos comentabas la renovación de Ángel Rangel. Esta semana, en esta edición del programa de la gradería de este domingo, nos vas a contar la renovación de una figura importante para el club, que es el entrenador, Michael Laudrup.
Pues sí, la renovación de Laudrup llega después de, como bien apuntabas, la del español Ángel Rangel, que amplió su vinculación hasta 2016, y también la de Michu, que fue recientemente.
Efectivamente,
de esta forma,
sí,
pues se pone fin a todas esas especulaciones que le situaban fuera del Swansea y en equipos pues como el Real Madrid. El danés ha firmado con el club hasta la temporada 2015 y sin duda pues es una gran noticia, porque además ha sido nombrado el mejor técnico de la Premier esta pasada semana. Uh-huh. Y por cierto, Michu también ha sido escogido como el mejor fichaje.
Vaya. Para la Premier, para esta tarde, ¿qué tenemos?
Hoy continúa esa jornada número 30 con el Sunderland Norwich a las 2:30. Uh-huh. Es un partido, pues bueno, se puede considerar de rivales directos. Cualquiera de los dos puede ganar porque están ahora mismo a un nivel muy, muy similar. Después a las 4 el Tottenham Fulham y a las 5 de la tarde dos partidos. Es el Chelsea-West Ham y el Wigan de Roberto Martínez que se enfrentará al Newcastle. Partido interesante, sobre todo creo que este último será bastante entretenido. Y bueno, claro, estábamos hablando antes de que han jugado entre semana y esto pues les puede pasar factura en Premier League, sobre todo al Tottenham, que recordemos que está en esa segunda plaza de la Premier y bueno, está luchando para quedarse ahí y que no le vuelva a coger el Chelsea, ¿no?
Bueno, pues esos son los partidos que tenemos para esta tarde, por lo tanto también estaremos entretenidos con la Premier. Eva, muchísimas gracias como siempre, hasta el próximo domingo.
Gracias a vosotros, un placer.
Un abrazo, hasta luego.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena Ser. Escolta'm nosaltres la vida. Cadena Ser.
Bé, doncs després de parlar de la Premier, seguim avançant a la graderia, recta final del programa d'aquest diumenge. Recordin que hem de fer el repàs encara a l'agenda esportiva per aquesta tarda i també un repàs a la història del futbol. Escolten Ràdio Móra d'Ebre, la Cadena Ser, això és la graderia. Vinga, doncs som-hi, continuem a la graderia, recta final en aquesta agenda del cap de setmana, aquesta agenda d'aquesta tarda a casa nostra, agenda esportiva. Comencem per la primera catalana. Recordin que l'Ascó des de les 11:45 minuts ha estat disputant el seu partit al camp del Torrefort a la primera catalana. A la segona, recordin que el Gandesa va jugar ahir al camp del Roquetenc. A la tercera catalana també va jugar ahir el Mora a la Nova davant del Camarles. I per aquesta tarda a les 4 ens espera el Flix La Sénia. A les 4:30 el Perelló Camp Redó, a les 4:30 també el Sant Jaume d'Enveja a Horta de Sant Joan i el Vilalba Pinell. A les 5 l'Olímpic rebrà a l'Ametlla de Mar. També va jugar ahir el Falset al camp del Mariana Cambrils i a la quarta catalana ahir es va disputar el partit entre el Batea i el Godall i per aquesta tarda a les 5 ens espera l'Arnes Alcanà, el Corbera d'Ebre Roquetenc, a les 4:30 el Xerta Bot, a les 4 el Tivissa Jesús i Maria, el Benissanet del Tebre i a les 4:30 Ginesta Jesús Catalònia. I en bàsquet, jornada número 6 de la fase final de la competició, el Móra d'Ebre des de les 12:15 està disputant aquest partit a la pista del Cambrils. I en motor, des de primera hora del matí, s'està donant a terme el Campionat de Catalunya de Karts al Càrting Móra, un campionat que s'allargarà fins a 3:45 de la tarda aproximadament. I després de fer un repàs a l'agenda esportiva per aquesta tarda, anem a la història del futbol, aquí a la graderia, Ràdio Móra d'Ebre, la Cadena SER.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER.
Escolta amb nosaltres la vida, Cadena SER.
Doncs avui a Història del Futbol parlarem del Milan de Sacchi, el rival del Barça, que ha tingut aquest cap de setmana, o més ben dit aquest dimarts, i que van poder remuntar. Doncs bé, Itàlia sempre ha viscut acompanyada del terme catenaccio, de ben segur que el coneixereu. El seu futbol ha estat a l'ombra de les reticències ofensives i de l'acumulació de defenses per darrere de la pilota. Al llarg dels anys s'ha acusat aquest afany resultadista a tots els equips italians, però com a qualsevol generació existeixen certes excepcions. El Milan de finals dels anys 80 i començaments dels 90 és una d'elles, un equip on l'habilitat defensiva del qual va ser emprada per desplegar un torrent de recursos en atac que li va permetre elevar-se fins a la categoria de llegenda. Però no una qualsevol, sinó que una que potser el situa entre els 5 equips més grans de tots els temps. Més enllà dels títols obtinguts i dels grans jugadors que van passar pel conjunt rossonero, en el recent record està present el futbol d'alta escola, amb conceptes pioners que van fer un gir de 360 graus a aquest esport i una filosofia de joc complexa que a la vegada també era atractiva. La seva defensa en zona, la pressió avançada, l'ocupació dels espais en atac, tot plegat van marcar la senyal d'identitat en un equip sorgit del servei d'un geni de les banquetes, Arrigo Sacchi. Una mica abans de la seva arribada, un tal Silvio Berlusconi aterrava a Milanello per a recuperar un equip assotat pels escàndols i els fracassos esportius. Disposat a col·locar el Milan entre els més grans, Berlusconi va realitzar l'esforç econòmic necessari per a reflotar aquell gegant italià futbolístic. No obstant això, faltava un talent a la banqueta que sabés encaixar totes les peces i liderés amb personalitat un projecte ambiciós. Aquesta punta de l'iceberg va arribar en un partit de Copa, on un recentment ascendit, el Parma, protagonitzava el primer revés de l'era Berlusconi. En aquell partit, un cop finalitzat, el mandatari rossonero va preguntar a un ajudant: «Com es diu l'entrenador del Parma?» «Arrigo Sacchi», va respondre l'ajudant. «Arrigo què?» va dir Berlusconi? Doncs de ben segur que mai més se li tornaria a oblidar aquell nom. Aquí arrencava el millor Milan de la història. Un equip al que van arribar Gali, Donadoni, Colombo, Ancelotti, Virdis o Ebani. Però va haver-hi tres incorporacions que van marcar per sobre de la resta la destinació d'aquest Milan. Un trio d'holandesos que van posar la nota exòtica i distintiva d'aquest equip. El factor diferencial que distingeix els bons equips dels eterns. Ruud Gullit, Frank Rijkaard i Marco van Basten van completar un equip de somni en el qual la gent de la casa com Baresi o els joves Maldini, Costa Curta i Tassotti van afegir el sentiment, l'ordre i el compromís. El resultat va ser un col·lectiu magistralment coordinat, amb un Baresi imperial al darrere, un trident al mig del camp on Rijkaard posava el seny tàctic amb elegància i una connexió a dalt en la qual el desplegament físic i l'amplitud de recursos de Gullit acompanyaven el major geni dels 11, Marco van Basten. El genial davanter Tulipà era un virtuós de la rematada. Pocs punters en la història han gaudit de tantes alternatives per acabar les jugades, molt pocs realment. En l'era Sacchi, el Milan va guanyar un Scudetto, una Supercopa d'Itàlia, dues Copes d'Europa, dues Supercopes d'Europa i dos Intercontinentals. En el primer any amb Sacchi al capdavant, aquest Milan va alçar l'Scudetto i la Supercopa d'Itàlia. En el torneig domèstic, amb Van Basten lesionat durant gran part del curs, aconsegueix mantenir-se al ritme del Nàpols de Maradona fins a les últimes jornades. Mancant tres jornades per a la finalització de la Lliga i amb un Van Basten recuperat, el Milan aconsegueix superar el conjunt del Pelusa en Lliga, guanyant-li a la seva pròpia casa per 2-3. Aquella gesta va despertar l'optimisme rossonero de cara al gran repte que esperava aquella mateixa temporada, la Copa d'Europa. L'objectiu era ambiciós i mereixia una plena dedicació. Els jugadors passaven 8 hores a Milanello i s'entrenaven en doble sessió, 4 hores de pilota i físic i 4 hores més d'entrenament tàctic. Es desperten pensant en futbol, es fiquen al llit pensant en futbol i mengen amb el futbol al cap. El Milan, preparat per lluitar amb les grans potències europees, va sofrir en els inicis davant un gran Estrella Roja de Belgrad i un lluitador Werder Bremen. A partir d'aquí, però, va arribar l'exhibició. Va estomacar per 5-0 en un partit històric al Real Madrid de la Quinta del Buitre i a la final es va passejar davant l'Steaua de Bucarest per 4-0 amb doblets de Gullit i de Van Basten. En aquest moment dolç, competicions com la Supercopa d'Europa o la Copa Intercontinental augmenten el palmarès i perllonguen el miticisme d'un conjunt que enamora allà per on passa. Curiosament, la major competència la troba a la Sèrie A, on l'Inter i el Nàpols aconsegueixen trencar momentàniament la seva hegemonia. I ho aconsegueixen, entre d'altres raons, per la prioritat que des del club es dona a la competició europea. Com a vigent campió, el Milan torna a assaborir la glòria en el torneig més important. De nou, el rossonero camina en pas ferm pels grans estadis de la resta del continent i el Madrid de la Quinta del Buitre, novament, o el sempre difícil Bayern de Múnich, es tiren a un costat en el trajecte cap a un nou títol. A Viena, davant el Benfica, un solitari gol de Rijkaard és suficient perquè el Milan aconsegueixi la segona Copa d'Europa consecutiva. Tornen a guanyar la Supercopa d'Europa i la Intercontinental, però l'era Sacchi toca la seua fi. Hi ha qui diu que aquesta etapa va finalitzar el dia en el qual les llums del velòdrom de Marsella es van apagar. El Milan anava a camí de la seva tercera Copa d'Europa, però el Marsella es va interposar en la seva immaculada trajectòria. Després de l'1-1 a Itàlia, l'equip de Sacchi queia per 1-0 quan al terreny de joc es van quedar a les fosques. Es va aturar el partit i el Milan, en senyal de protesta, va decidir no saltar al terreny de joc. L'eliminatòria se li va donar per perduda i les crítiques no es van fer esperar. Sacchi va fer les maletes rumb al combinat nacional i Capello va heretar un equip perfectament estructurat i amb el gen de campió. Però ja no va ser el mateix. Els títols van caure pel seu propi pes, però amb altres jugadors i un estil nou. Va ser la inèrcia guanyadora, però sense el segell d'Arrigo Sacchi.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta'm nosaltres la vida. Cadena
I amb bona història del futbol posem el punt i final al programa d'aquest diumenge. Recordin que aquesta nit a partir de les 10:50 aproximadament, just després del partit entre el Barça i el Rayo Vallecano, ens trobem a dins l'estadi amb tota l'actualitat de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra. Gràcies per la seva companyia, que acabin de gaudir del que queda del cap de setmana i el diumenge vinent a les 12 ens tornem a escoltar a Ràdio Móra d'Ebre Cadena SER al 87.6 de la FM o també per internet, a www.radiomoradebre.cat. Gràcies per la seva companyia. Adeu, bona tarda.
Fotografías por las esquinas de Dios y así tendréis mi admiración. Y empezó aquel rumbo.
Sents l'Estadi, tots els diumenges a partir de les 10 de la nit, al 87.6 de la FM. També ho pots fer a través de la nostra pàgina web, radiomoradebre.cat. Dins l'Estadi, amb Eduard Pino.
I aquesta setmana comencem una mica més tard, just després del partit entre el Barça i el Rayo Vallecano, comença Dins l'Estadi.
Cadena SER, número 1 en esport. Cadena Ser. Servicios informativos.
Es la una, mediodía en Canarias. El Ministerio de Defensa comprobará antes de valorar la veracidad del vídeo publicado por El País. Las imágenes que hoy muestra el diario en su edición digital muestran a varios soldados españoles propinando una brutal paliza a tres presos. Mariela Rubio.
Sí, un portavoz del Ministerio de Defensa ha asegurado a la SER que el departamento analizará la veracidad del vídeo difundido hoy por El País, en el que quedan patentes los malos tratos de cinco soldados españoles a dos prisioneros iraquíes en la base española de Diwanilla. Este ha de ser, dice el Ministerio, el primer paso antes de evaluar posibles acciones legales o disciplinarias contra quienes aparecen en las imágenes. Unas imágenes que califica de deplorables. El Ministerio insiste en que en cualquier caso se trataría de un hecho aislado que, dice textualmente, no debe manchar la imagen de los 120.000 militares españoles que en 25 años de misiones internacionales se han comportado de manera ejemplar.
Y en Madrid, una nueva marea blanca recorre las calles en defensa de la sanidad pública por la privatización de 6 hospitales y 27 centros de salud en la comunidad. El pliego de condiciones se dará a conocer en las próximas semanas. En la movilización está Thais Muñoz. Buenas tardes.
Buenas tardes, Virginia. Centenares de personas se concentran hasta ahora en la Plaza de Cibeles en una manifestación visiblemente menor que las que se llevan organizando desde el pasado mes de octubre. Aseguran que pese a todo van a seguir luchando y que están dispuestos a ir a la huelga cuando se publiquen los pliegos de condiciones de la privatización sanitaria. A los gritos y consignas de siempre, aquí en el centro de Madrid, se suman nuevas pancartas.
Nos están dejando en y llevamos puestas 4 bragas para que ya... Ese es el mensaje subliminal. Y por detrás pues pone estafar.
Genocidio sanitario. No al genocidio sanitario.
Pues nada, pone que con la salud no se juega y es el Monopoly. Los 6 hospitales que van a privatizar y eso.
La manifestación tiene previsto concluir en la Puerta del Sol con la lectura de un manifiesto.
Y precisamente en la Puerta del Sol transcurre ahora otra manifestación, la de apoyo al pueblo sirio, con motivo del segundo aniversario de las protestas populares en el país. Ahí se encuentra Iman Rachidi.
Buenos días. De momento hay en torno a 200 personas congregadas aquí en la plaza, en Sol. Ahora mismo están ya preparados para iniciar su marcha hacia la Embajada Siria en Madrid, pasando por el Ministerio de Exteriores. La intención es conmemorar el segundo aniversario del inicio de la revolución contra el régimen de Bashar al-Assad, con el lema que ha representado sus protestas durante todos estos meses: libertad, libertad, el pueblo quiere libertad. Pero también con carteles en los que se puede leer: pese al silencio mundial, el pueblo sirio resiste, o cueste lo que cueste, la lucha sigue. Y algunos de los asistentes portan fotografías de fallecidos, de niños y también de Bashar al-Assad, con palabras de asesino y dictador. Recordemos que esta revolución deja ya más de 80.000 muertos.
Y el Papa ha rezado esta mañana el primer Ángelus y se ha dado un baño de masas. Se ha acercado a saludar a los miles de fieles que le esperaban en el Vaticano. Joan Solés.
Buenos días. Monumental el lío que se ha montado esta mañana en torno al Vaticano porque el alcalde de Roma ha ordenado el despliegue de casi un millar de agentes de seguridad para proteger al Papa Francisco, aunque este había advertido ya que no se sentía amenazado. A las 10 de la mañana se ha dirigido a la parroquia de Santa Ana para celebrar misa con hábito de sacerdote. Ha dado la mano a decenas de personas y después ha vuelto a romper el protocolo a la hora del Ángelus.
Buongiorno.
Ha improvisado saltándose el rigor de los textos teológicos que hasta ahora imponía la curia romana.
Es importante para noi encontrarci di domenica, salutar.
Es importante encontrarse los domingos, saludarse, hablar, ha dicho Jorge Bergoglio. Ha comentado que estos días lee un libro del cardenal Casper.
Ma non credete che faccio pubblicità ai libri dei miei cardenali, eh?
Pero no creáis que hago publicidad de los libros de los cardenales, ha añadido.
Fatto tanto bene.
Es el primer rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro del Papa Francisco, que inaugurará su pontificado en un día laboral y no festivo, como era habitual. Será pasado mañana martes también en la plaza de San Pedro.
Y dos asuntos más del exterior. El gobierno de Chipre ha aplazado finalmente al lunes la comparecencia del presidente en el Parlamento, en la que va a explicar los detalles de la quita de los depósitos de los ciudadanos como parte del acuerdo del rescate europeo. Y en China, el nuevo presidente y el nuevo primer ministro han desgranado las líneas generales de su inminente mandato en la Asamblea Nacional que han clausurado esta madrugada. Raúl Sánchez.
En su primer discurso como jefe de Estado, Xi Jinping ha hablado de la necesidad de perseguir el sueño chino y que para alcanzarlo China debe tomar su propio camino con el patriotismo como base. El mensaje de que no habrá cambios bruscos en la economía se ha transmitido con el nombramiento de Lou Jiwei, hasta ahora al frente del Fondo Soberano de Inversiones, como responsable de economía, y al mantener a Zhou Xiuquan al frente del Banco Central de China. Jinping ha destacado que trabajará para mejorar la calidad de vida de la población y que luchará contra la corrupción. También ha señalado que China está comprometida con promover la amistad con el resto del mundo. En este sentido, Pekín ha negado las acusaciones de ciberespionaje contra Estados Unidos.
Y en los deportes tenemos un partido de Primera División en directo. Borja Cuadrado, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Desde las 12 se está disputando en la Rosaleda el partido entre Málaga y Español y se acaba de mover el marcador. Álvaro Bajo, buenas tardes.
Sí, efectivamente, casi 7 minutos de esta segunda mitad se adelantaba el Real Español por medio de Coloto al comienzo de esta segunda mitad en el minuto 3, 0-1 en el marcador. Ahora buscando con el Málaga, atacando, muy buen ambiente aquí en la Rosaleda. Continúa ese 0-1 de marcador, gol de Coloto.
Gracias Álvaro, esta tarde se completará la jornada 28 con 4 partidos, a las 5 Sevilla-Zaragoza, a las 7 Osasuna Atlético de Madrid y a las 9 Barcelona-Rayo Vallecano y Granada-Levante. En segunda división 3 partidos en juego desde las 12, Córdoba 2, Almería 1, Racing 0, Jerez 1 y Murcia 0, Lugo 1. Fórmula 1, Fernando Alonso ha sido segundo en la primera prueba del Mundial, el Gran Premio de Australia, victoria para Kimi Raikkonen, y tercero ha sido Sebastian Vettel. Y esta noche cita con el tenis, a partir de las 10 la final de Indian Wells entre Rafa Nadal y el argentino Del Potro. Esto y mucho más a partir de las 4 en Carrusel Deportivo con Carreño y Ponsetti.
Es todo. La información vuelve a ser a las 2, la 1 en Canarias, y en tiempo de hora 14 con Esther Bazán.
Cadena SER. Servicios informativos.
A la Cadena SER. Tot és comèdia. Amb Rosa Badia.
Una de la tarda, 7 minuts, segona hora de Tot és comèdia. I sí, ja comencem a pensar tots en l'hora de dinar. Parlarem de gastronomia en aquesta segona hora de programa. I per començar, anirem a l'hort. És cap de setmana, sí, però pensarem també en el món laboral i en noves oportunitats laborals. I continuem conversant amb Màrius Serra. Ara el rebem amb música. Es pot ser pianista, bon pianista, si et falta una mà? Doncs sí, Màrius Serra, hola. Ho estem comprovant, ho estem escoltant.
Espectacular.
Està tocant a Ravel el senyor Paul Wittgenstein.
Sí. Era el germà del Ludwig, del, diguem, filòsof més conegut, que va ser un pianista bastant popular i que, com molt bé has dit, tenia una sola mà.
Hi ha tantes vides sorprenents que desconeixem. Ho sabem tot de Belén Esteban, estic convençuda. Tots ho hem de confessar. Ignorem les vides de persones que van fer coses extraordinàries en situacions complicades, que han fet coses extraordinàries, que han fet coses atípiques. I un cas és el de Ferran Sunyer i Balaguer, que tu no només has investigat, sinó sobre el que has escrit una novel·la.
Sí, la veritat és que és un personatge bastant impressionant, no? En Ferran Sunyer, que va néixer l'any 1912 a Figueres, va néixer tetraplègic, és a dir, va néixer amb problemes absoluts de mobilitat, no es podia valdre, va anar en cadira de rodes sempre, no podia aguantar un bolígraf per escriure, i en canvi va arribar a ser un matemàtic de projecció internacional, no? És a dir, era una ment prodigiosa empresonada en un cos que no funcionava.
I tu surt ara al carrer i pregunta per Ferran Sunyer i Balaguer. Ara, amb sort, qui hagi llegit o qui hagi tingut notícia del llibre de Màrius Serra ja en sabrà alguna cosa. Però fins fa 4 dies, desgraciadament, no massa, eh?
Sí, certament l'autoestima no és el nostre fort. Segur que si hagués estat americà, Hollywood li hauria dedicat un parell de pel·lícules, no? A veure, Ferran Sunyer és conegut en els àmbits científics. De fet, existeix la Fundació Ferran Sunyer, sí, que promou un premi internacional en l'àmbit de la matemàtica. Ara, val a dir que la matemàtica no seria allò que en diríem una ciència de masses, no? Vol dir que és un personatge que per al gran públic és francament desconegut, certament.
És un senyor que, per exemple, tenia relació, com a mínim relació epistolar, amb aquest altre nom que sí que ja en sona molt, molt, molt.
It follows from the special theory of relativity that mass and energy are both different manifestations of the same thing.
Està explicant la teoria de la relativitat, això de la massa i l'energia, etcètera, que tots ja coneixem, és a dir, la veu d'Einstein.
D'Albert Einstein, sí, sí.
I amb aquest senyor, ell s'escrivia, el Ferran Sunyer.
Sí, sí, Ferran Sunyer va arribar... Va tenir un accés com a autodidacta molt curiós a través del seu entorn familiar, que és el que a mi més m'ha inspirat la novel·la, oi? I aquest accés al món de la ciència va venir a través de descobrir errors en obres matemàtiques publicades i amb un cert prestigi, ja, és a dir, moltes edicions. No? Ell, que era un autodidacta absolut, detectava un error en una de les obres aquestes franceses, en una de les demostracions, i feia, dictava, perquè ell ho dictava tot a la seva mare i a les seves cosines, no podia escriure, una carta en francès a l'acadèmia explicant que creia humilment que allà hi havia un error. Quan això finalment li va permetre accedir doncs, a la publicació, primer a la Comprendi, que era la revista de l'Acadèmia Francesa, i després a tenir un prestigi internacional en l'àmbit de la matemàtica, doncs va arribar a tenir relació epistolar amb els grans matemàtics de la seva època, amb Mandelbrot, també amb Albert Einstein, no? Mm-hmm. I penses, clar, és que Ferran Sunyer va arribar a treballar per la US Navy. En una època en la qual la universitat franquista ni tan sols li reconeixia el dret a res, no tenia ni tan sols l'estatut o estatus, diguem, d'investigador del CSIC, que era el que li hauria permès tenir un sou o, diguem, un estipendi mínimament regulat, no?
Superdotat, autodidacta, matemàtic de referència internacional, com ens està explicant Màrius Serra, en les dècades dels 40, 50, 60, sense sortir de casa, malgrat el franquisme, malgrat la universitat d'aquella època, malgrat patir tantes desgràcies, va haver de fer front a un munt d'adversitats, però, com ja apuntava el Màrius, no estava sol, tenia les seves cosines. Tot hagués estat molt diferent sense la Maria i sense l'Àngels Carbona. Tu has descobert ja per què li van dedicar la seva vida al seu cosí?
Aquesta és la pregunta fundacional de Plans de Futur, no? La pregunta que em vaig fer quan em vaig posar a escriure la novel·la. A veure, la novel·la tampoc és un territori per donar respostes molt marcades i, en tot cas, el producte de la resposta a aquesta pregunta que em fas seria la pròpia història de Plans de Futur. Però si t'ho he de resumir en una sola paraula, seré molt obvi, però és una paraula de quatre lletres i és... amor. Sí. És a dir, les seves cosines, tant la Maria com l'Àngels Carbona, van estar en absoluta sintonia emocional amb el seu cosí. Van quedar-s'hi no per un estrany concepte del sacrifici així calvinista, no? És a dir, evidentment que van fer renúncies, però jo sostinc i crec clarament que el Ferran Sunyer era una llum que atreia al seu voltant i que la resposta és perquè l'estimaven, no? És una família molt atípica, val a dir que és una família en la qual no hi ha presència masculina perquè va morir el pare d'en Ferran Sunyer d'un atac de cor al cap de 2 anys de néixer ell. De seguida va morir la seva tieta, la mare d'aquestes cosines, i l'home, el tiet, va fugir. Clar, en aquest entorn tan atípic, tan peculiar, empordanès, amic de la família Dalí, en tot aquell entorn, el que acaba passant és que sense la Maria i l'Àngels, en Ferran Sunyer no hauria arribat enlloc. Jo em vaig enamorar d'aquests personatges secundaris, no tant de l'hoste de la cadira de rodes com de les mans que empenyien la cadira de rodes.
Sí que és extraordinari el que van fer pel seu cosí, però tu, a través de la teva experiència amb el teu fill, hauràs conegut molta gent, imagino, més dones que homes, que ho han deixat tot, que ho han donat tot per tenir cura d'una persona que els necessitava.
Sí, sí, sens dubte, l'experiència de 10 anys al costat del Llullo, del Lluís, del nostre fill, l'experiència d'haver-ho verbalitzat també quan vaig escriure Quiet, m'ha permès acostar-me a una realitat com aquesta amb moltes més eines, no? L'experiència personal i també el coneixement de moltes famílies i, com tu molt bé dius, de moltes dones, moltes mares, algunes germanes també, però moltes mares... Sí. Que tenen una relació, en alguns casos, una mica angoixant, en altres casos, plenament joiosa, amb gent que té problemes com els que tenia en Ferran Sunyer. A veure, Ferran Sunyer era el que avui en diem un pluridiscapacitat, no? Que a la seva època, ell va néixer ara fa 100 anys, era un esgarrat. La medicina de l'època, com jo reprodueixo en algunes escenes a la novel·la del seu doctor, li diu a la mare, escolti, no s'hi esforci, perquè amb aquest no en farem res, aquest noi, no? I de sobte, i això és biogràfic també, quan ell té 4 o 5 anys, un bon dia es posa a llegir. Sí. És a dir, quan no saben ni que parli, doncs es posa a llegir una esquela, no? I es queden tots parats, emocionats, i de sobte la mà...